L'univers ens ofereix cada dia històries fascinants i avui en Joan Anton Català, el nostre divulgador científic de capçalera, ens ajudarà a explorar-ne unes quantes. Parlarem del setè vol de prova de la nau Starship de SpaceX, una peça clau en els plans d'Elon Musk per tornar a portar l'home a la Lluna i en un futur a Mart. En aquesta línia també voldrem saber en quin punt es troba el programa Artemis 3 de la NASA, que compta amb Starship per aterrar a la superfície lunar, i si encara tenim temps, acabarem parlant de la política espacial per conèixer com pot influir el paper d'Elon Musk en el nou govern de Donald Trump en els projectes espacials de SpaceX i la seva relació amb la NASA. Anem per pams per això, Joan Anton, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Molta teca per endavant, perquè sí. L'actualitat relacionada amb l'univers no s'atura, i més en aquests moments, en un dels agents més importants de l'àmbit, ha fet encara un pas més enllà i el tenim més d'actualitat, diríem, que mai.
És preocupant, Alba, això.
És molt preocupant. Ho abordarem a poc a poc. Si et sembla, comencem per aquest setè vol de prova de la Starship, una nau de SpaceX que es va enlairar el passat 16 de gener, després d'algunes posposicions d'aquest llançament, i que ha ocupat, de fet, moltes portades perquè va explotar pocs minuts després del seu enlairament. Ens pots explicar exactament què és el que ha passat?
Molt bé. Starship és la nau, que després en parlem amb el projecte Artemis de retorn de la Lluna, que ens ha de tornar a la Lluna, als humans, i que després Elon Musk vol que sigui la tecnologia que ens porti a Mart. És una nau molt moderna, no té res a veure amb les naus actuals, i forma, té com dues parts. Hi ha un coet, que és el més potent que en aquest moment hi ha al món, i la Starship en realitat és la part de dalt del coet, la segona fase, per entendre'ns, que és molt grossa i que és la que portaria tripulació en un futur. La manera de treballar que té SpaceX i que ens ha educat a que això sigui així és que els seus prototips exploten o fallen. Però això no és un problema. Això, quan ells van començar...
És això de prova-error, no?
Sí, han revolucionat la indústria aeroespacial. A la indústria aeroespacial, el que es pensava, el que era típic, és que un dissenyador, diríem un enginyer, feia un prototip a la taula de disseny, s'estava anys fent aquest prototip, i s'esperava del prototip que funcionés a la primera o a la segona. SpaceX ha canviat les normes.
Perquè tot això és molt car.
És molt car i és molt lent. Però SpaceX ha canviat les normes. Ha dit, nosaltres anem molt de pressa. Farem un prototip. Que el prototip explota, cap problema. El farcirem de sensors i aprendrem per iterar. I farem la segona iteració. I després la tercera, i després la quarta. I després, finalment, ho aconseguirem. I han canviat les normes del joc. S'han convertit en la companyia espacial número 1 del món, 1 del món sense rival, i han anat molt de pressa. I han fet unes innovacions tremendes, tremendes. SpaceX va provar el setè vol de l'Starship, d'aquesta nau. Als anteriors ja hi havia hagut problemes, en aquest també n'hi ha hagut, però a cada prova superen reptes diferents, no? Reptes nous. Van com més lluny amb el
gràcies
seu pla.
A aquests sensors.
Correcte, i el que aprenen a cada iteració. En aquest cas, la nau s'ha desintegrat, tot s'ha enlairat molt bé, el coet i la nau s'han enlairat molt bé, però la nau s'ha desintegrat a l'atmosfera, segurament per uns temes de temperatura en els motors que estan acabant d'investigar. És el setè, després faran el vuitè, després faran el novè i acabaran aconseguint-ho. Cal dir que el coet principal el van fer aterrar en vertical.
Perfectament, no? A més a més.
Que és una cosa que estem acostumats amb el coet Falcon 9, que és el seu típic, però és que aquí la innovació ha estat tremenda, perquè aquí ja no només aterra en vertical, és que aquí aterra, cau... Les imatges són increïbles, és que paga la pena veure-les. El coet cau en caiguda lliure, descontrolat, una velocitat tremenda, i de sobte els seus motors s'engeguen, es posa en vertical, comença a frenar i cau a una torre que el captura en dos braços mecànics. Clac, clac, com si fossin dues pinces, pom, i queda suspès sense tocar el terra perfectament. Les imatges són increïbles, el primer cop. El segon cop que aconsegueixen aquesta captura del coet de la fase principal perquè pugui ser reutilitzat.
Per tant, el que molta gent podria pensar que ha sigut un fracàs per aquesta explosió, no ho és,
no.
Sinó que és un pas endavant en aquesta manera de funcionar que SpaceX ens té acostumats a fer.
Exacte, i SpaceX a més ha fet una cosa molt interessant des del punt de vista del business, del negoci. Ens ha educat. Ha educat el públic.
Ha canviat el paradigma,
sí,
no? Una mica.
I dient, escolteu, el que per altres és fracàs, per mi no ho és. És, és el meu ADN. El meu ADN és que no passa res, exploten les meves naus, però, escolta'm, quan les tinguem preparades no n'explotarà ni una i funcionarem de manera perfecta, que és el que fan. Per tant, ens han acostumat. Jo recordo quan vèiem les primeres imatges de naus SpaceX explotar, que ens posaven les mans al cap. Oh, mira, una nau... I ara és com hem normalitzat les situacions. Mira, els he explotat una nau, però és un prototip, no és la nau definitiva, saps?
En tot cas, en la part del coet sí que hi ha una part de reutilització de tota aquesta tecnologia que també és important pel que fa a... no em sortirà la paraula, a la sostenibilitat exacta d'aquests projectes, sí. Si bé una part queda en no res, l'altra part es pot reutilitzar.
Sí, això és molt important. És reutilització i, per tant, també abaratiment molt important dels preus d'enlairament de satèl·lits. Per exemple, els preus de satèl·lits, enlairar un satèl·lit, el preu està caient de manera tremenda. D'aquí a uns anys, enlairar un nanosatèl·lit, com una capseta de sabates, molt, molt petit, ens el podrem pagar qualsevol de nosaltres. No, t'ho dic de debò, centenars d'euros només.
Faltarà que fem allò de les lleis de l'espai abans de que tothom pugui enviar les seves coses.
Exacte. Diguem, serà més car operar el satèl·lit que llançar-lo. Mm-hmm. Vol dir que no té cap sentit que tu enlairis un satèl·lit si després no hi vols proveir serveis. Clar. No tens gent amb nòmina o és igual, o que facin alguna coseta amb aquest amb satèl·lit. Allò. Però la ferralla, posar-lo dins un coet i enlairar-lo i posar-lo en òrbita...
Estarà gairebé la base de totes les butxaques.
200-300 euros.
Home, sí, no? Bueno, ens ho podríem permetre si féssim un pensament.
Satèl·lit allà dalt, sí.
Faltaria tenir algun projecte perquè allò funcionés. Si et sembla, parlem de la missió Artemis 3, que és aquesta que ens deies que pretén tornar l'home a la Lluna. Ho vol fer també amb aquest coet d'Elon Musk, que ens ho deies. Tenim dates? En quin punt està tot plegat?
Bé, tenim un problema que s'anomena diners. Ens gastem una pasta increïble a matar-nos i a rearmar-nos, com si no estéssim prou armats encara, i en canvi per projectes d'aquestos que són bastant importants des del punt de vista de que fa avançar la tecnologia i després tot això acaba revertint aquí, no? Doncs anem molt lents. La NASA ha anunciat un endarreriment en el projecte Artemis 3, que és el retorn humà a la Lluna, com deies. L'estem situant en aquest moment a l'any 2027. Hem passat de 2026 a 2027, era un endarreriment que esperàvem tots. Jo, de fet, feia molt de temps que ho deia i ara, fixa-t'hi que diré que...
Només hem esperat que es faci oficial, no?
Correcte, i ara, fixa-t'hi que diré que estic segur que hi haurà més endarreriments i que ens anirem al 2028. Estic pràcticament segur d'això, tant de bo m'equivoqui, I és una qüestió de diners, bàsicament és una qüestió de diners. El projecte implica la utilització de naus de la NASA, coets de la NASA i coets d'Elon Musk, de SpaceX, alhora. És a dir, una combinació de naus. És un procés, una coreografia molt, molt, molt complexa. Comença a haver-hi algunes veus que és tan complexa aquesta coreografia que potser, i amb la posició dominant que té ara Elon Musk, ara en parlarem, no ho descartaria, el projecte es desenvolupés només en naus de SpaceX. Ja et dic, inicialment és naus de la NASA i naus de SpaceX. D'alguna manera, els astronautes s'enlairarien amb una nau de la NASA, des de la Terra, se n'anirien a l'òrbita de la Lluna, allà els esperaria una nau de SpaceX, transbordarien a la nau de SpaceX i seria aquesta l'ascensor que aterraria a la Lluna i després tornaria a pujar. Comença a haver-hi veus que potser s'acabarà prescindint de la nau de la NASA i es farà tot amb naus de SpaceX. Per això ja ho veurem.
Ho veurem, també ho veurem perquè Elon Musk té lloc de pes al govern dels Estats Units amb la nova administració de Trump. En parlem després també si tenim temps. Quins són els objectius principals de tornar a portar l'home a la Lluna? Fa dècades, més de mig segle, que no s'hi posa un peu. Què es pretén descobrir?
No és com, de fet, el nostre destí, el que desitjat és Mart. N'hem parlat algun cop, no? Mart és la següent frontera, és el repte que té la humanitat. Una altra cosa, Alba, és l'ètica amb què ho volem fer. Això també n'hem parlat i avui no hi entrem perquè si no ja ens embolicaríem. Però la qüestió és que abans d'anar a Mart hem de tornar a fer el saltet, no? I anar a la
Lluna. S'ha de fer la mitja marató abans de fer la marató,
això
no?
Això mateix. Hem de provar aquestes naus, hem de provar la nova tecnologia. Pensem que fa més de mig segle, com deies, quan anàvem a la Lluna i anàvem de qualsevol manera. Et poses les mans al cap quan veus en quina tecnologia anaven i així es moria gent. Tres tripulants de l'Apollo 1 morts, el tripulant del Soyuz 1 mort, tres tripulants del Soyuz 11 morts, tres tripulants de l'Apollo 13 quasi morts i rescatats allò pels pèls.
In
no?
extremis.
Dius, així no s'hi pot retornar i a més quan no cal perquè tenim robots i tenim naus que ja tenim a la Lluna. Per què hem de retornar d'aquesta manera els humans? No té cap mena de sentit. Hem de retornar amb noves naus, naus que siguin segures, més sostenibles, amb un retorn sostingut en el temps. Sostingut vol dir que no serà anar-hi i ara esperar 50 anys més, ja serà anar-hi d'una manera més freqüent. Volem posar bases, també. A nivell científic, es poden fer moltes coses a l'espai per fer avançar branques de la ciència, com la física de materials, la bioquímica, la indústria farmacèutica, en fi, hi ha moltes coses que es poden beneficiar de posar bases a l'espai o a la Lluna. Però ja et dic, és com, al final veiem Mart, allà al fons, no? Com un puntet vermell molt bonic, i diem, home, és un salt important, potser que hauríem de practicar abans aquestes naus.
Per anar a Mart, de fet, em sembla que ens ho has explicat alguna vegada també, també hi hauria la possibilitat d'utilitzar la Lluna com a font principal i des d'allà anar a Mart, però una qüestió de gravetat, no?
Correcte, que
ens facilitaria aquest desplaçament.
Podria ser. Jo aquí també tinc els meus dubtes de que finalment es faci així, vés a saber, perquè som a una dècada o dècada i mitja de que això passi, no? Jo tinc els meus dubtes perquè la Lluna, tot i que té una sisena part de la gravetat de la Terra, i des d'aquest punt de vista seria molt favorable en l'aire i coets, perquè amb una energia igual pots enlairar 6 cops més de pes, no és un lloc molt agradable des del punt de vista de poder-hi posar bases que, o poder-hi muntar coses. No? És més agradable Mart, de fet. Mart té la tercera part de gravetat, però té unes condicions de planeta que el fan com més propens a que puguem posar bases en allà i que Mart s'acabi convertint realment en el punt des del qual continuem explorant el sistema solar. Té molt més sentit fer-ho Mart que no la Lluna. De totes maneres, encara no hi ha plans de com es farà aquesta anada a Mart.
Ens has parlat d'aquest endarreriment de la missió Artemis 3, de moment a 2027, tu dius que potser fins i tot a 2028. Quins són els reptes? Són només econòmics o també n'hi ha tècnics i logístics?
N'hi ha tècnics i logístics, econòmics, evidentment, n'hi ha tècnics i logístics, com dèiem, necessitem noves naus, molt més segures, més resilients, ja no volem transportar 3 astronautes, en volem portar tripulacions nombroses, no sé, a partir de 4-5 persones, i a Mart ja estem parlant amb 9-10 persones, però a més hi ha un punt que és la rivalitat amb Xina. És a dir, la Xina ha dit que també vol portar els seus astronautes a la Lluna i ells estan posant l'any 2030 o 2031, per tant no hi ha molt marge.
No hi ha marge.
Fixa-t'hi, no n'hi ha gaire, perquè si continuen els endarreriments als Estats Units, la Xina pot donar una sorpresa, perquè han anunciat 2030 o 2031, però igual donen la sorpresa el 2029, vull dir que va d'uns pocs anys. I això, que en un context normal no tindria cap mena de transcendència, bueno, han estat els primers, doncs enhorabona, no? Però en un context de rivalitat, això els Estats Units no s'ho poden permetre.
Gairebé ens traslladem als anys 60 amb la rivalitat d'Estats Units i la URSS, en aquest sentit.
I per tant aquí tenim un altre factor de pressió que farà que tot això s'emboliqui encara més.
Tècnicament parlant, l'Starship és la millor opció que tenim per anar a la Lluna i a Mart, ara per ara?
És l'única. En aquest moment és la millor perquè és l'única, no en tenim una altra.
I no s'espera arribar tampoc a curt termini, no?
Bé, aquí ja ho veurem, perquè després tenim altres grans companyies aeroespacials, grans però que estan a molta distància de SpaceX, però que podria haver-hi un canvi. Tenim Jeff Bezos, propietari d'Amazon, propietari de Blue Origin, rival, companyia aeroespacial rival de SpaceX, que comença a posicionar-se. Encara estan a les beceroles si ho compares amb SpaceX, però en uns anys això pot donar una revifada al projecte de Blue Origin, tot i que t'haig de dir també que amb la posició tan dominant que té Elon Musk dins del govern nord-americà en aquest moment, jo m'imagino que la posició de SpaceX de dominança continuarà durant molt de temps i es s'enfortirà encara més, però podria haver-hi altres opcions en el futur, sí.
Mira, aprofitant que ara treus el tema de l'Elon Musk i la seva posició al govern dels Estats Units, creus que per als seus interessos particulars i empresarials es poden impulsar encara més polítiques espacials als Estats Units?
S'impulsaran, sí. El que passa que aquí, quan deies que és preocupant a l'inici de la secció, és perquè hi ha tot el tema aquest de l'ètica, que és una visió molt nacionalista que Trump i Elon Musk comparteix. Recordem que Elon Musk està en un dels grans suports que ha tingut Trump durant la campanya presidencial. Ha manipulat absolutament la xarxa X, que és de la seva propietat, per donar-li un suport, com et dic, incondicional a Donald Trump. Doncs,
hi ha milions d'euros a la seva campanya.
Exacte, també per dir-ho tot, no? Doncs hi ha una visió molt nacionalista. Ells no parlen del retorn humà a la Lluna, parlen del retorn dels Estats Units a la Lluna.
Una visió colonialista, podríem dir, no?
I molt materialista, molt capitalista d'explotació dels recursos. De la mateixa manera que Trump, de les primeres coses que ha fet és abandonar els acords de París del 2015 o abandona l'Organització Nacional de la Salut Mundial de l'OMS de Salut, doncs el mateix, no? És a dir, l'espai és del primer que arribi i el primer que arribi serem nosaltres i nosaltres farem allà el que voldrem i escriurem la nostra llei com la van escriure quan, diríem, exploraven l'oest dels Estats Units, no? Els colons de fa un segle o de fa dos segles, doncs el mateix a l'espai. Clar, jo aquesta visió no la comparteixo, penso que és errònia, penso que no estem respectant un esperit antic que hi havia de que l'espai ha de ser patrimoni de tots, no només dels rics o del primer món o dels primers que hi arribin, i això és una cosa que és preocupant. Té la part positiva que continuarà l'impuls a l'exploració espacial, perquè Elon Musk l'està impulsant, tot sigui dit, i, i aquí hi ha les innovacions que parlàvem, que són molt importants, però per l'altra banda, la utilització se li vol donar a tot això, jo penso que no és la correcta.
Mira, aprofito que et tinc aquí, Joan Anton, perquè aquests últims dies hem vist als mitjans de comunicació un fenomen que a tots ens ha obert els ulls, però que em vas dir que no s'estava explicant del tot bé. Què és aquesta? Ja ho diré jo perquè no ho hagis de dir tu. Als titulars veiem l'alineació de 6 planetes que es podran veure des de la Terra. També s'explica que és un fenomen rar o que passa poc sovint, però quan jo et vaig preguntar per aquest tema em vas dir alerta, perquè estan corrent moltes notícies falses i algunes inacurades i no podem parlar d'alineació. Per aquells oients que ho hagin llegit, que ho hagin sentit, ens en pots fer 5 cèntims i dir-nos exactament què és el que està passant?
Sí, tant. No és cap alineació, tot i això és un espectacle. Paga la pena, llàstima que s'estigui explicant de la manera que s'està explicant en alguns llocs, perquè és molt bonic el fenomen. El fenomen és que ja fa setmanes, i continuarà durant setmanes més, l'espectacle al cel que podem veure els principals planetes del sistema solar a simple vista i pràcticament des de qualsevol lloc, fins i tot des dels nuclis urbans, pràcticament. En aquest moment, si en un arc, no una línia, un arc en el cel...
Per això no alineació.
No és cap alineació. A més és que alineació, alineació vol dir que els planetes s'han posat en línia.
No els volien, potser, no?
Correcte. I això és un fenomen que, si algun cop ha passat, això sí que és extraordinari. No és cap alineació, no és cap alineació. Només que per perspectiva de visió des de la Terra els veiem tots durant la mateixa part de la nit, però en posicions diferents del cel. Val? Llavors, si ens posicionem mirant al sud, des d'oest a est, en aquest moment tenim Saturn, Venus, Júpiter i Mart. Venus i Júpiter brillant moltíssim, no tenen cap mena de confusió, a primera hora de la nit, un cop el sol.
I els podem veure a ull nu.
Saturn és el primer, després ve Venus brillant moltíssim, després ve Júpiter brillant moltíssim i molt àlia amb el cel, i més cap a l'est, Mart, molt bonic, de color vermell. Això és el que en aquest moment estem veient. Això encara es farà més bonic durant d'aquí uns dies, a començaments de febrer, perquè la Lluna creixent es posarà entremig i dia que passi anirà visitant un a un tots aquests planetes. El dia 1 de febrer se situarà al costat de Venus, serà un espectacle tremendo. Tindrem Saturn, Venus amb la Lluna creixent finíssima.
Més és un bon punt de referència,
absolutament, per situar aquest arc en el cel, no? I dia que passi la Lluna es anirà movent i el dia 6, per exemple, de febrer visitarà Júpiter, s'haurà mogut ja cap a Júpiter. I llavors l'altra cosa és que el dia 25, 26, 27 de febrer s'hi sumarà Mercuri, que és el que queda.
El cinquè.
Correcte, perquè des de la Terra, a simple vista, només es poden veure 5 planetes. Hi ha notícies que diuen... Podrem veure 6? No, mentira. Urà no es pot veure a simple vista. Per tant, diríem, al públic li és igual que Urà estigui allà, perquè és impossible
perquè no
veure. No el veuran. No el veu ningú. No es pot a ull nu. Es necessiten prismàtics com a mínim. De manera que tindrem Saturn, Mercuri, Venus, Júpiter i Mart. Durant uns dies, perquè Saturn ja s'anirà amagant molt de pressa per l'horitzó, però això, dies 24, 25, 26...
Molt atents
febrer,
a finals de
molt
mes.
Molt atents a final de mes, perquè es podrien arribar a veure amb dificultat. Necessitem un horitzó oest molt pla, lliure d'obstacles, perquè
sense
com ha dit
núvols.
Saturn... Correcte, això fonamental.
Perquè també, Saturn... almenys és l'hivern, almenys sovint tenim aquest cel serens.
Són cels serens. Molt bonics, sí. Són cels molt transparents. Molts cops els cels transparents de l'hivern superen en qualitat els de l'estiu, sí.
Doncs aclarit aquest concepte, hi ha només una última cosa. Això és molt extraordinari, poc extraordinari, és freqüent i no n'estem al cas.
Mira, el darrer cop que va passar va ser, si no recordo, 2022, per tant no és tan
tindrem
infreqüent.
Tindrem una altra oportunitat, sí, si tot va bé, de veure en un futur, però aprofitem-la.
Tot això, exacte, tot això anava a dir, s'ha d'aprofitar perquè és un espectacle molt bonic al cel i és una ocasió molt fàcil perquè estan situats a la primera part de la nit. D'altres vegades ens
no
ha passat de matinada.
La matinada.
Exacte, i ara és a la que s'amagui el sol, ja podem aixecar la vista i mirar al cel.
Doncs ja ho sabeu, ja podeu estar atents a aquest cel des d'ara fins a finals de febrer, quan podrem veure aquests 5 planetes a ull nu des de principi de la nit, a més amb aquest espectacle de la Lluna que els anirà acompanyant. Joan Anton Català, moltes gràcies per acompanyar-nos i aclarir-nos tot això.
Gràcies.